La Llavor. Patrocina Banco Santander Agro.
Bon dia, Quique Lencina.
Hola, què tal, bon dia.
Què passa amb la ZAL? Zona d'activitats logístiques. I amb la punta, perquè és ben cert que ni ZAL ni Horta, que des de fa més de 10 anys allò està fet, però ni una cosa ni l'altra. El de les dites així és Quique Lencina, però vaig a dir jo avui una. Ni sopem ni es mor l'abuela. Escatològic, però definitori.
Bueno, per això hem volgut fer avui un especial per tal de situar-los.
Perquè per l'Horta ha presentat un projecte que vol revertir allò i partint d'ixa base, d'ixa document, volem primer que coneguen la proposta i segon que coneguen què pensa l'administració d'ixa proposta. Programa quasi monogràfic per davant. Venen?
La Llavor. Juan Magraner.
I per tal de contar-ho, hem parlat amb Josep Gavaldà, de Per l'Horta, i amb el secretari autonòmic Josep Vicent Boira. Als dos donem la benvinguda i als dos els fem les mateixes preguntes. Josep Gavaldà, recuperar la punta és una qüestió metropolitana i estratègica, però és possible?
Per supost, és absolutament possible. Vam fer, dins de la campanya, un taller de desurbanització fa 15 dies aproximadament, i van vindre dos experts, bueno, va vindre Carles Dols a parlar de l'experiència pròpia, autòctona, que tenim, que és el Saler, i dos experts que han fet projectes internacionals, i en este cas, bueno, en este cas en Catalunya, dos exemplets de desurbanitzar, pues una dos urbanitzacions que estaven pues a mitat construir, una abandonada i l'altra a mitat fer, i vamos, nosaltres és possible, vam estar consultant-los i fins i tot és més barat que seguir urbanitzant.
Josep Vicent Boira, bon dia. És possible recuperar la punta?
I tant, que és possible, i tant. I en això també estem nosaltres treballant. El primer que cal dir sobre la punta és que va patir, efectivament, un projecte com era la ZAL, que mai s'ha de fer com es va fer, sincerament. Això va crear molts problemes, va crear una situació molt dolorosa, i nosaltres, d'haver estat en aquest moment, no l'haguerem fet així. Però a partir d'ahir, pues, tenim també una altra responsabilitat, i és buscar el màxim consens sobre el seu futur, i per això estem treballant en algunes coses que potser valdria la pena efectivament explicar-les, com el pla d'integració paisatgística que estem proposant per a recuperar la punta.
Temps hi haurà, temps tindrem, senyor Boira, però hem de continuar.
Segona pregunta, senyor Gavaldà. Es parla en la proposta de Per l'Horta d'infraestructura verda com a paradigma en la planificació del territori, però això què és?
Bé, l'infraestructura verda és un nou paradigma perquè fins ara la planificació veia a on ficar la infraestructura gris, és a dir, allò urbanitzat i les infraestructures, mentre que la infraestructura verda veu, diguem, el negatiu d'aquesta fotografia. És a dir, primer anem a veure quines són les zones que tenen major valor mediambiental, de biodiversitat, paisatgístic, per a assegurar que estiguen connectades per tant hem de fer primer el mapa d'aquesta infraestructura verda, és a dir, és un sistema, els francesos diuen la trama verda, trama verd, i aquest sistema hem de garantir que estigui connectat, perquè si n'hi ha parts desconnectades són irremissiblement condenades a la seva desaparició o la seva degradació. I això podem, vaja, en la nostra comarca n'hi ha exemples, en fi, de llibre, com les infraestructures han fragmentat el territori i com la conurbació ha anat també fent que bosses de Horta, o sigui, trossos de Horta, trossos de paisatge hagin desaparegut o s'hagin degradat. I per tant, aquest paradigma l'introduix la Unió Europea precisament per a lluitar per un tema de biodiversitat, no? per a evitar la fragmentació dels ecosistemes i per a fer que les espècies pues, no baixen tant en població com en varietat. Però va molt més enllà d'això, o sigui, és un paradigma que és com s'ha de planificar el territori si volem tindre i afrontar en grans dies allò que ens ve per culpa del canvi climàtic, i per estar preparats i mitigar els seus efectes necessitem sí o sí pensar primer en dissenyar la infraestructura verda correctament i després veure a on caben les infraestructures, l'urbanització, etcètera, etcètera, o si caben, si al millor n'hi ha un corredor, com per exemple en el nostre cas el de la punta, on és el pitjor lloc possible perquè és un element crític d'aquesta infraestructura, d'aquesta malla, d'aquest sistema, i justament en el pitjor lloc possible, ahir és on volem ubicar un polígon industrial. Aleshores, hi ha que repensar, sense dubte.
Josep Vicent Moira.
Bueno, la infraestructura verda és un concepte molt interessant que funciona a escala europea. Diguem-ne, és com pensar en la infraestructura grisa, que són les carreteres, les autopistes, els trens. Tot el món sap que això és necessari per a que la gent puga moure's, per a que la societat funcione, però és... Potser alguns pensen que el tema del medi ambient és una cosa més circumscrita a alguns elements importants, pues no sé, un bosc, una llacuna, l'Albufera, la Marjal de no sé on, i en realitat no és això. La infraestructura verda seria com una xarxa, com una espècie d'estructura espacial, com una xarxa estratègica de zones verdes, algunes de caràcter ambiental, importants, però altres que comuniquen zones i que permeten que el territori se posi en valor i respire, per dir-ho així, no? Per exemple, un cas paradigmàtic del que estem fent sobre la infraestructura verda és el Pativel, el Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda, que es diu així, del litoral valencià, que seria posar en valor el territori valencià, el territori litoral, i per això hem protegit més de 7.500 hectàrees en tot el litoral, no només perquè tinguin estrictament un valor ambiental, que ho tenen, sinó perquè permeten, pues, per exemple, connectar amb zones de l'interior com una infraestructura, connectar en zones verdes de l'interior o connectar en zones ambientals de determinada importància. Això bàsicament és la infraestructura verda, i ahí se tindria que posar dos elements que esta conselleria està desenvolupant i que no estaven abans ni aprovats ni amb la quantitat que nosaltres ho hem fet, que és el Pativel i el Pat de l'Horta, que protegeix més de 11.600 hectàrees de l'Horta valenciana que estaven a punt de desaparèixer per la pressió justament urbanística.
Anem ara en una màxima que hem escoltat, per exemple, de la popular Isabel Bonig quan era consellera de Territori: el paisatge, clau de la competitivitat. Tots podem coincidir en la màxima, tots podem coincidir en aquesta màxima, però caben interpretacions. Senyor Gavalda.
Per a que la gent ho entenga, vull dir, no estem parlant de pardalets i papallones, que també, sinó també estem parlant de pues, marca de ciutat, estem parlant de lo que els agrada a ells dir tant, la competitivitat, no? en un món global. És molt més, jo crec que tots els nostres oients poden entendre perfectament que el Saler és un exemple de desurbanització que se va produir als 70, ja estaven les coses bastant avançades, fins i tot encara queden cases fetes i una autovia que va a un parc natural, cosa inèdita en qualsevol altre lloc del món, però ahí està, Sin embargo, la gent va, o sigui, els polítics van en el seu moment van tindre la valentia de parar i desurbanitzar, i ara jo crec que ningú dels que ens està sentint té el més mínim dubte que se va fer lo correcte. És a dir, que el Saler és un lloc dels més bonics de València, que és el lloc on la gent que ve a visitar-nos moltes vegades el portem perquè vegin pues, les platges, les dunes, etc, etc, i si s'haguera continuat endavant, pues, seria pues, una cosa pareguda a Cullera o a Benidorm. Aleshores, crec que hi ha que pensar bé en, vull dir, quin valor té això, no?, per a la ciutat, o sigui, que és incalculable. És un dels elements, juntant amb l'Horta, juntant amb l'Albufera, juntant amb el Parc del Túria, és una de les marques de la nostra identitat, no?
Secretari autonòmic.
Per a nosaltres el paisatge és un element fonamental, no per a com a valor, diguem-ne, de canvi, no per a que se puga construir o perquè atraga determinades operacions, sinó perquè és un valor d'ús dels ciutadans i és un valor d'ús no només d'aquestes generacions, sinó de les generacions que hi vindran. Per tant, efectivament, és una clau de competitivitat, però d'una competitivitat més integrada, d'un territori més respectat, d'uns valors ambientals que cal protegir. I això després ha de durar la pràctica, i si no, pues se queden a vegades en declaracions molt, molt boniques des del punt de vista teòric, però que després no se reflecteixen en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, que és on aquestes coses s'han de veure. I en este cas torne a dir que, per exemple, esta idea de protecció del paisatge l'ha emplasmat en dos documents dels quals estem molt orgullosos, que és el Pativel i el Pat de l'Horta.
Josep Gavalda, la sentència del Suprem. Diuen vostès que deixa mans lliures al Consell.
Sí, completament. O sigui, la sentència del 2015 del Suprem, des que és l'únic que fa és ratificar la del Tribunal Superior de Justícia del 2013, el que diu és que declara el pla nul de ple dret en un latinajo d'estos que gasten ells, que se diu extunc, que vol dir que tot s'ha de començar des del principi, el planejament. I des del principi vol dir com si res haguera passat. Això vol dir que ara, de fet, en aquests moments, els terrenys de la sal en la punta són sol no urbanitzable, especialment protegit. I, per tant, el que li diu el Suprem a l'administració valenciana és torne vostè a fer un planejament, però no li diu que torne a fer un polígon industrial. Torne a fer un planejament. El planejament, tu pots fer el que te donen la gana. Si després de 20 anys que té el projecte de la SAL han passat moltes coses, n'hi ha evidències més que clares, o sigui, dir, no és una hipòtesi, és una realitat el tema del canvi climàtic, jo crec que l'administració valenciana, i bueno, i la legislació, la mateixa legislació urbanística ha canviat també de forma molt radical, jo crec que s'ha de tornar a repensar radicalment aquest projecte, no? Sobretot quan hi ha alternatives.
Tenen vostès, senyor Boira, mans lliures?
Ben bé no és així. Jo crec que així s'ha fet una certa... n'hi ha un cert desconeixement de les coses que en realitat la sentència diu i que és el que en un determinat moment existeix. Això no és que una sentència vinga i restaure de fet la situació sense que n'hi hagi hagut antecedents ni n'hi hagi hagut determinades coses. Jo vull recordar en este debat, que pot ser s'oblida quan se parla, que en la zona d'activitats logístiques, que ja he dit que no era el nostre projecte, que nosaltres l'haguem fet d'una altra manera i, des de luego, amb un major respecte per els drets dels veïns i per els drets ambientals, en aquest projecte s'han invertit més de 160 milions d'euros i estan invertits allí. I això és una cosa que la ciutadania ha de conèixer. Aixòs 160 milions d'euros ja invertits, pues qualsevol govern responsable ha de saber que han eixit els diners de tots els valencians, no? I aleshores, pues això, més totes les reclamacions possibles que podrien vindre, i en podríem parlar després, justament sobre este govern, per no tirar endavant un pla com este, fan que qualsevol decisió no siga tan fàcil com algunes persones pensen, no?
Josep Gavaldà, això que diu el secretari autonòmic va en contra de la seua tesi, que el pla especial no respecta la sentència.
Clar, ells fan un subterfugi i és que, això és un poc tècnic, no?, però, bueno, tracten de estudi, diguem, d'impacte ambiental simplificat, és el que volen fer en comptes de fer un estudi d'impacte ambiental estratègic, que és molt més complex, amb una obligació d'exposició pública, amb la imposició de triar tres zones alternatives i justificar per què se tria una i no les altres dues. I tot això se ho han votat perquè diuen, ai, com la zona ja està urbanitzada, aleshores pues ja no cal que fem un estudi d'impacte ambiental estratègic, sinó, bueno, en fi, un simplificat. Això és un error, des del nostre punt de vista procedimental, molt greu, que precisament se salta el que diu la sentència del Suprem. És a dir, comença vostè des de zero, i des de zero vol dir des de zero. És a dir, fent tot el que hagi de fer, i a més amb la legislació actual. I clar, amb la legislació actual en la mà, poca gent sap que n'hi ha en l'estratègia territorial valenciana, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, diguem, una norma que diu que els corredors de biodiversitat d'importància regional hauran de tindre com a mínim 500 metres d'ample. Això és el que té exactament d'ample la zona d'activitats logístiques, el projecte de zona d'activitats logístiques.
A veure, el pla especial, així n'hi ha dues coses que també m'agradaria aclarir. En un primer lloc, un primer cas, és que s'està començant efectivament un pla especial per a la zona d'activitats logístiques, però també s'està començant, i això és important dir-ho i que la gent ho conega, és esta conselleria va exigir al Port de València en el seu moment, que era qui després anava a beneficiar-se, el port i la societat en general, les empreses, les activitats logístiques i l'ocupació d'este país, però en principi que incloguera junta al pla especial un programa i un pla d'integració paisatgística. Aquest pla d'integració paisatgística és important que la gent el conega, perquè jo crec que se coneix poc, pot ser perquè no l'hem explicat suficientment, però aquest pla que acompanya permetria d'alguna manera recuperar una part important de la punta i del territori en el que se troba. Jo posaria només dos o tres exemples. Este pla especial, este pla d'integració paisatgística, que estarà valorat aproximadament en 3 milions d'euros, que els promotors de la ZAL tenen que posar en marxa juntament amb el pla de la ZAL, permetria transformar, per exemple, el carril bici que avui discorre en paral·lel a l'autovia CB500 en un autèntic corredor verd. Qui hagi passat per aquest carril bici, jo passe en la meva bicicleta de vegades, ho veig, això no és un autèntic corredor. Pues, per exemple, s'augmenta l'amplària, s'integren franges verdes. Per exemple, altra cosa que s'ha demanat i que s'integrarà, connectar mitjançant un nou carril bici el traçat existent i el futur parc de Natzaret. Garantir la connexió funcional, l'accessibilitat des de recorreguts no motoritzats a les zones que puga tindre la sal, zones verdes o de serveis múltiples. Millorar l'espai de transició que està entre aquelles casetes que són dels expropiats i la sal. O, per exemple, tot el borde de la zona logística permetre un tractament paisatgístic que dignifique l'horta que se troba al voltant. Vull dir, tots aquests elements no se poden... Jo faig una crida per a que no se despatxen d'una manera ràpida i d'una manera, diguem-ne, sense analitzar-la. Estem oberts a millorar qualsevol cosa i, efectivament, en el procés després de participació i reglamentari d'al·legacions i de participació ciutadana, tots aquests elements d'integració paisatgística se podran recollir i se podran millorar.
Queden a soles, volem acabar ja les diferències al voltant del cost. Hem escoltat així que la ZAL soterra 160 milions. Gavaldà, vostè què diu?
Bé, el cost de revertir la punta, parlant especialistes, pues no sé, nosaltres ens hem atrevit a donar una xifra pues entre 20 i 30 milions d'euros, no? Vull dir que va deixar les coses niquelades, que no tenen per què executar-se de colp. O sigui, l'important és tindre un master plan, un programa clar, i a partir d'ahir anant executant any a any amb una inversió sostinguda el tornar a fer verd tot això, no? O sigui, tornar a hortes, tornar a boscos, tornar a lo que siga. Però vaja, que el cost és mínim comparat amb seguir avant en la ZAL, no? Perquè seguir avant en la ZAL pues, implicaria, sense dubte, tindre que ampliar la B30, fer un accés nord per a camions i tot això pues, serien inversions per deixar-la operativa. Nosaltres estimem en 500 milions d'euros. Això, tenint alternatives un Sagunt, que ja són reals, perquè, per exemple, un centre logístic com Mercadona s'ha instal·lat ja en Parc Sagunt i no crec que el senyor Roig sigui una persona... en fi, que siga estúpida, no?, en el món dels negocis, i a ficar el seu centre logístic allà per algun motiu. Aleshores, pensem que ja n'hi ha zones d'activitats logístiques per al port que estan així de facto, com per exemple Parc Sagunt o com Chivarri-Roja, i aleshores entestar-se en continuar amb això, l'únic que pot provocar és primer, impedir-nos connectar el riu Túria amb el Saler a través d'un corredor verd. La segona qüestió que pot passar és que irremediablement ixa ZAL tinga que seguir expandint-se cap a Mercat València, cap a el sud de la FE, Malilla, tot això.
Estem fora de temps, perdó, senyor Gavaldà. Senyor Boira, de vostè és la conclusió.
Jo vull deixar així damunt la taula altres possibilitats que són reclamacions que puguen vindre, per exemple, del CEPES en el seu moment o d'alguna altra institució que reclame a este govern per els, com ja sol ser habitual, per els problemes d'una altra administració, però que tots els valencians tinguin que fer front, no? En aquest cas, no sé, jo crec que el pla d'integració paisatgística que hem proposat, que acompanyarà el pla especial, això és un pla realitzable i que està valorat en aquests 3 milions d'euros. A més de que jo crec que cal obrir el focus, perquè moltes vegades se centra molt, per exemple, al tema de a la millora de tota aquesta zona, que estic d'acord, ha sigut una de les zones que han patit més el desenvolupisme de les últimes administracions. Per exemple, Natzaret, que ara té ja un acord gràcies a la participació de la Generalitat, de l'Ajuntament, dels veïns i del port, com el parc de desembocadura o la ciutat esportiva que esperem a la que se presentarà el Llevant i que és molt possible que puga obtenir-la, o la prolongació de la L10 fins Natzaret, que ja està adjudicada per la redacció del projecte per 1 milió d'euros, o algunes altres coses que estem treballant i que la ciutadania hauria de conèixer, com un informe que hem realitzat, un informe bàsic sobre el soroll que produeix la infraestructura ferroviària en la punta, que està motivant que forces polítiques que donen suport a este govern del Botànic estiguen presentant ja, i puc avançar-lo en el debat d'avui, esmenes als pressupostos generals de l'Estat per a un pla d'integració de la zona de la vía férrea que pasa per Pinedo amb pantalles verdes, amb arbrat i amb alguns passos inferiors. Jo crec que això està naixent de la voluntat d'aquest govern de millorar i de retornar als veïns d'eixa zona una qualitat de vida que, tal i com es van fer les coses en el seu moment, és veritat que van perdre en el seu moment. Però sempre des de la responsabilitat, sempre de la correcta administració dels recursos.
Fins així, no tenim temps per a més. Gràcies, senyor Boira, gràcies, senyor Gavaldà. Nosaltres, des de la llavor, insistim. Teua és l'última paraula. Pausa i més llavor.